Les mares mai fan vacances.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Les mares mai fan vacances de ser-ho, d'estar pendent dels fills i d'ocupar-se'n i de pensar-hi. I és per això que moltes volen viure amb les seves criatures encara que estiguin tancades en una presó. Avui, a Les dones i els dies, hem passat un dia al pavelló de mares de la presó de Batràs i també amb les seves criatures per explicar-vos com s'hi viu a dins. Qui són elles, com ho viuen i, sobretot, quina és la vida dels infants. Ells no estan empresonats, surten cada dia, però a la presó li diuen casa. Voleu entrar-hi amb nosaltres?
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Al nostre país, les preses poden conviure amb els infants fins als 3 anys. Hi ha un únic mòdul de mares a tot Catalunya. És a la presó de Batràs, a Barcelona. Allà hi viuen 10 dones amb les seves criatures, en un espai separat de la presó de dones general, en un ambient més benèvol, si ho voleu dir així. A les 10 cel·les, amb portes de colors, s'hi veuen joguines per terra, bolquers, pots de crema hidratant i robeta de criatura. Veient les habitacions, podríem pensar en una casa de colònies, però les coloraines i els dibuixos de les parets no aconsegueixen amagar l'estat d'un edifici rònec i amb moltes mancances. Un lloc on el cel sempre es veu a través d'una retícula. Com viuen a la presó i com afectarà el seu futur? Deixem que parlin les mares i també les persones amb les que hi conviuen dins. The king of the jailhouse and the queen of the road.
Soy Dayana, tengo 20 años. Llegué aquí hace 11 meses, embarazada con 8 meses y 2 semanas. Estoy aquí por maleta. Tengo una niña que nació a los 5 días de estar aquí, de haber llegado a prisión. Vine por maleta porque tenía unos problemas en Perú. Por cierto, soy peruana. Sufría de violencia de género por mi expareja. Y un mes antes de que realice el viaje, hice una denuncia para darle por terminada esa relación tóxica que teníamos. Entonces, al yo hacer esa denuncia y él enterarse, me amenazó de muerte y entonces yo no tenía otra opción que salir de mi país porque vivíamos súper cerca y entonces era muy arriesgado, sobre todo para mi hija porque estaba embarazada ya. Salí de mi país cogiendo la manera más fácil y difícil a la vez, considero yo. Fácil porque, bueno, estoy huyendo y difícil porque sabía las consecuencias que tenía al hacer eso. Me arriesgué, salí al aeropuerto de mi país súper bien. Llegué al de Madrid también, pero al estar saliendo por la puerta del aeropuerto del Prat fue donde me cogieron. Estoy de preventiva aún. En teoría, al año me debería de llegar la sentencia con una condena de 6 años, según mi abogado. Yo sabía que era 50% pierdo y 50% gano, pero ahora con todas las circunstancias yo pienso que he ganado porque estando aquí dentro estoy en lo mayor posible bien, porque ya no estoy con ese miedo de andar por la calle y de que me cojan y me golpeen o algo así. Me siento culpable de que mis padres estén mal ahora, porque ellos no merecían que yo las trate así. Me siento culpable de eso. Pero de estar aquí no me arrepiento de haberlo hecho, porque a mi niña no le falta nada. Mi hija en realidad es mi sustento. Si yo creo que si no la tuviese a ella ahora, estaría hundida en depresión y, bueno, ansiedad. Pero ella me está ayudando bastante a sostenerme, a no caerme. Ha sido duro al inicio porque no sé cómo va esto y sigo aprendiendo día a día. Pero que es muy bonita la maternidad. Y gracias a ella la estoy pasando regular aquí, porque también hay momentos malos. No tener a alguien en esos momentos malos, como cuando la niña se pone mala, y tener yo que tenerlo todo, o sea, hacerme cargo de todo. No tener compañía, claro, eso es lo que más echo de menos. Yo creo que un bebé tiene que estar siempre con su madre, y que es la mayor persona para un bebé, siempre va a ser la madre. Entonces, nunca pensé en alejarme de ella, la verdad. Me gustaría poder hacer una vida aquí con mi familia. Y claro, para los 3 años yo creo que ella estará fuera y ella pensará que esta es su casa, como el resto de los niños, y que va a la escuela como un niño normal. Felizmente, a los 3 años espero yo que pueda salir ya, y que creo yo que a esa edad ya los niños empiezan a darse cuenta de más. Ya estemos en la calle y que esto sea como si no hubiese pasado.
¿Pa' qué contar?
Soy Elena, tengo 34 años y llevo por 10 meses. Allí hice 10 meses que estoy aquí en la prisión. Por hurtos de mercadonas y de poquita cosa más. Me queda de condena hasta el 2025 y ahora ya estoy en proceso de que estoy saliendo de permisos. Tengo 7. Uno de 18, uno de 13, una de 12, uno de 9, una de 6 añitos, una de 4 y una de 3. Tuve 2 niñas aquí conmigo en el 2017, las tuve a las 2 conmigo aquí. El 2020 yo salí con un 86.4, que me dieron un permiso, me pusieron como una especie de pulsera y yo podía estar en casa con mis hijos. Por situación que pasaron, me regresaron. Entonces ya cuando yo regresé, solamente regresé con una, con la de 3 añitos. Y esa es la que hace 6 meses se me fue de aquí del centro, porque ya cumplió los 3 años y entonces la niña le hicimos su cumpleaños y al día siguiente se la llevó mi marido. No pasaba muy mal, dejé de comer, dejé de... Todo era el sentido, todo para ella. Yo trabajo en talleres, esa semana tuve que no bajaba ni a talleres por estar con ella todo ese poquito tiempo. El primer mes estuve medicándome, no comía, no bebía, no hacía nada, no tenía fuerza para nada y no sé qué decirle porque es muy fuerte vivirlo. Mi marido la iba sacando los primeros meses y el tercer mes, el cuarto mes ya le dije que no la sacara, que ese poquito tiempo lo quería yo tener con ella. También la de 4 años lo pasó muy mal, la de 4 añitos, ha estado 7 meses la niña que no hablaba conmigo, no me cogía el teléfono, no se ponía las videollamadas, lo pasé muy mal porque ella como que estaba resentida. Y ahora dentro de lo que cabe, gracias a Dios, están las 2 juntas y ahora las llamo, le hago su videollamada, ella se pone al teléfono. Hay videollamadas que son de 8 minutos, te valen 2,20 euros, 2,10 euros. Y cada día pues yo no las puedo hacer porque no me lo puedo permitir. Yo de cada día hacer esa llamada se la hago a lo mejor una vez a la semana o 2 veces a la semana. Estoy trabajando en taller y en reparto. Y cada día 5 nos ingresan el dinero en nuestro peculio y luego de ahí es donde yo estoy manteniéndome y haciéndole transferencias para mi marido. En el departamento de madre pues como que tienes más soltalidad, de que no te cierran las puertas, te hacen el recuento, te dejan la puerta abierta, te puedes levantar al desayuno, si te encuentras bien, si te encuentras mal pues te puedes quedar en la habitación. Es muy distinto y una ventaja de que puedes estar con ellos como que se te pasa el tiempo antes que arriba, porque arriba es solamente las poquitas actividades que tenemos aquí. Una sí trabaja, el trabajo y poquita cosa más. A las 12 me subo a colegio porque no sé leer ni escribir. Estoy en proceso de que estoy aprendiendo un poquito. Yo tengo el proceso de salir de aquí ahora con la trabajadora social, que de una vez que yo salga de aquí que me busquen algún trabajo en lo que sea. No sabría decirle si así o porque el Señor ha querido de que yo estuviera aquí, que me hubiera pasado algo peor en la calle, pero... con perdón de la palabra, una putada, porque he dejado a mis hijos solos, a mis hijos y a mi marido. porque si yo no hubiera hecho la mayoría de cosas que he hecho, bueno, que han sido por necesidad propia, pero si yo no lo hubiera hecho, yo no hubiera estado aquí. Culpa mía. Yo estoy aquí por mi mala cabeza.
Mi nombre es Paola, tengo 33 años, tengo un niño de 11 años y mi sentencia quedó en 6 años y un día. Ya llevo 18 meses en prisión, ya estoy optando para pedir mis permisos. Mi hijo lo veo una sola vez al mes, me lo trae mi hermana, él en ese momento vive con mi hermana, porque considero que es la persona que tiene un poco más de espacio y más dedicación hacia mi hijo. Conocí una persona que me propuso prestar mi nombre para montar un negocio, ya que esa persona no tenía documentación. Y de acuerdo a eso, pues la propuesta venía con trampa, de que debía traer droga dentro del material del negocio. Y cuando tocó Puerto de Barcelona, pues descubrieron que dentro del material que traía para el negocio había droga. Y como venía destinado hacia mi nombre, pues caí yo en prisión. A ver, no tenía una calidad de vida muy buena, más que todo para mi hijo. Y al ver la situación en la que yo vivía, tomé la determinación de asumir el riesgo con esto. Y bueno, pues aquí estoy cumpliendo. Los primeros días que yo ingresé en prisión, no pude tener contacto ni con mi pareja ni con mi hijo. Y estuve una semana sin tener contacto con ellos. Ya la semana siguiente pude tener contacto. Y fue cuando me fueron a ver por medio del cristal. Y ahí fue donde tomé la determinación de decir, no los quiero ver por medio de este cristal. Es muy fuerte la sensación de tener que verlos y no poder tocarlos, abrazarlos, sentirlos. Ya suficiente castigo con no estar aquí como para tener que verlos a ellos por medio de un cristal. Mi hijo entró como en un shock, donde no aceptaba muy bien, no asimilaba muy bien de que yo no estuviese a su lado. Ahora está en tratamiento psicológico, mi hermana le ayuda mucho, comparte con otros niños mucho más constantemente, porque está con mis sobrinos también, convive con ellos, y está tratando como de salir de ese shock. Yo trato de estar ocupada todo el tiempo. Estoy en un curso de costura, 4 horas en la mañana. Al mediodía me pongo a pintar, me pongo a dibujar. Hice unos cuadros para estar entretenida. Trabajo en la cocina. Trabajo en las horas de la tarde. Procuro, cuando es posible, trabajar doble para estar entretenida todo el día. Y trato de hacerle videollamada a mi hijo y llamarlo a diario para tener contacto con él, que no se nos pierda ese contacto que teníamos. Todos los días le pregunto qué ha cenado, cómo le ha ido en el colegio. Mi hijo es monaguillo en la iglesia del pueblo donde vive con mi hermana. Estaba muy entusiasmado porque por cada misa que hiciera le pagaban 2 euros. Entonces que a la semana iba a tener 7 euritos guardados, ahorrados, y que así iba a ahorrar dinero para cuando yo saliese. Yo sentimiento de culpa lo siento hacia mi hijo, porque es algo que él no tiene por qué vivir. Son decisiones que tomamos nosotros los adultos muchas veces sin tener en cuenta el daño que le hacemos a ellos. Pero no me arrepiento. O sea, no pensé que lo hiciera por hacerle daño ni a mi hijo ni a otra persona. Lo hice por buscar una salida a la situación en la que estábamos viviendo. Mi prioridad, buscar una casa, buscar un trabajo como lo llevaba, legal, y darle una vida digna a mi hijo. Realmente para mí es una motivación muy grande saber que mi hijo me está esperando fuera, poder disfrutar con mi hijo nuevamente, poder dormir con él, compartir espacios como lo hacíamos anteriormente. Es una inspiración increíble. Me gustaría tener otro niño más, pero me gustaría que fuera antes de mis 35 años. O sea que parte del proceso del embarazo lo pasaría en prisión y eso me hace replanteármelo. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é.
Sou Manoeli, sou de Brasil. Tenho 28 anos e estou aqui há 1 ano e 1 mês. Me quedam 2 anos aún para que me vaya a mi país. Tengo 2 hijas, una de 12 años y una de 4 años. Las dos están con mi madre ahí en mi país. Yo trabajaba como administrativa y cerró la empresa, no podía más trabajar y surgió esta oportunidad. y yo no miré las consecuencias, estaba mirando entre comillas la cosa buena, el dinero y esto. Yo he venido con la propuesta de traer a Barcelona drogas. Cuando yo llegué en el aeropuerto, me han pillado. La primera cosa cuando me pillaron, yo pensé, ¿y mis hijas? En el momento yo pensaba en ellas, claro, siempre. Mas no me imaginaría que estaría tanto tiempo lejos, tanto tiempo sin poder tocarlas, abrazarlas y besarlas, tener todo el cariño que tenía todos los días. La pequeña no tiene mucha idea de las cosas como son, piensa que estoy trabajando. La mayor de 12 años, yo en principio he dicho para ella que estaba trabajando, pero es muy lista. Y me ha dicho, pero no veo raro porque siempre estábamos manteniendo contacto cuando tú estabas aquí en el trabajo. Y ahora que tú estás trabajando ahí, yo no entiendo. Yo preferí hablar la verdad y yo he dicho, mira, por un error mío, tú y tu hermana no tienen que te sentir culpable por nada. Y de verdad estoy aquí en una cárcel, en Barcelona. Y yo quiero que tú entiendas que por un momento estaremos un poco lejos. Y ella se quedó en shock sin saber qué hablar, sin saber qué pensar. No imaginaría que estaríamos tanto tiempo lejos, ¿sabes? Es muy duro. Cuando ha pasado que mi niña pequeña tuve una infección en el pulmón y yo me quedé, quiero estar tanto con ella ahora y no podía que estaba aquí. Y solo podía hablar por llamada, solo podía darle conforto y decirle que todo iba a pasar, que ella se quedaría bien, que no se preocupara con nada. Y yo por dentro de verdad me sentía súper impotente y yo, ¿sabes? Quería salir de aquí de cualquier manera e ir verla. Vivíamos nosotras cuatro, yo, mi madre y mis dos hijas. Cada una tiene un padre distinto. El padre de la pequeña sí hace la parte que le corresponde. De la mayor, yo me alejé porque era una persona muy tóxica. Tanto como hombre, tanto como padre, entonces yo no sé nada de ello. Mi madre, yo de verdad no esperaba esto de ella. Y en ese momento que yo me empilhado, yo pensaba que iba a dejar todo al aire e irse y no me importa, pero no, mi madre está siendo impar. Una persona que yo veo que está siendo súper fuerte, está llevando todo al pecho y lleva las cosas bien, mismo que a veces todo sea muy duro, que sin estar su hija ahí, demuestra que tiene una fuerza para las niñas que yo de verdad. No hay dinero en el mundo que pueda pagar todo lo que está haciendo. Ella está siendo una persona muy, muy, muy buena ahora. Aquí, de principio, yo no hacía nada. Y luego hablé con la maestra de expresión artística y me ha dicho, tú tienes que criar una vida aquí. Y yo decía, yo no voy a criar una vida aquí en la prisión, yo no voy. Pero tomé en cuenta que de verdad eso tengo que pasar esto aquí. Y empecé a hacer clase de expresión artística, haciendo cuadros, demostrando mis sentimientos, las cosas que me gustan, a hacer deporte, distraí un poco la mente, ahí también clase de baile todos los sábados y también de ganchete. Yo pensaba, yo voy a hacer ganchete, cosa de viejo, cosa de gente mayor. Esas cosas nos hacen desahogar un poco. No hay que dejar de pensar, pero pensar que las cosas son positivas y que el aprendizado que tenemos aquí es para toda la vida. Pensar en qué hacer después de aquí, que hay una vida después de aquí, hay cosas buenas que yo puedo hacer. Estoy pensando cuando volver, yo quiero cambiar de ciudad para que, no sé, me olvidar un poco de todo. ¿De qué voy a trabajar? Si dejé la universidad en la mitad. para venir a hacer esto. Y yo estaba pensando en o trabajar como maestra de niños o entonces trabajar con cosas de estética. Pero algo voy a hacer, seguro. Me deixen cantar
até o fim. Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Escull un estel i no el deixis anar. Et farà anar lluny, sense fatiga i sense dolor. Alexandra David Neal, aventurera.
Ara hem sentit les mares, dones que viuen amb les seves criatures fins als 3 anys, dins d'aquestes 4 parets de Batràs. Com és viure en un mòdul com el de mares dins la presó? Què significa per a aquestes noies i pels seus fills? I les treballadores de la presó, quin paper hi juguen? Back on the chain again.
Volem parlar amb tres persones que són essencials a l'hora d'entendre com és aquest mòdul de mares. Són la Sílvia, que és educadora social. Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Ho hem de dir, educadora social de les mares, perquè també hi ha de les criatures. La Noemí, que és infermera.
Sí, hola, què tal?
Hola, veterana, veteraníssima, perquè portes 22 anys aquí.
Aquí, sí.
Pots explicar moltes històries d'aquest mòdul de dones.
Quantes, sí.
I, a més, la Marta, que és treballadora social, que porta 5 anys aquí.
Hola, bon dia.
Hola.
Gràcies.
Molta feina de grup, eh? Molta feina de posar-se d'acord, perquè hi ha moltes decisions a prendre i també una prova, jo crec, de resistència i de comunitat entre dones de diferents països, de diferents orígens, amb diferents situacions, que estan aquí, totes tenen en comú que són mares i que tenen criatures inferiors als 3 anys. Expliquem una mica, primer de tot, quines condicions han de tenir aquestes dones per estar aquí. Primer, ser mares, evidentment, però què més? Perquè no pot estar-hi tothom aquí. És l'hotel de 3 estrelles de la presó.
Jo diria que 5 especial. La qüestió és que per poder estar al departament de mares, normalment són persones que han passat primer pel centre penitenciari d'Abrianzu, que és on estan les dones que arriben moltes vegades a l'aeroport amb un delicte contra la salut pública, que llavors o venen bé embarassades o tenen algun tipus de relació en el centre penitenciari d'origen, que en aquest cas seria Brians, i quan ja tenen la gestació prou avançada baixen ja cap aquí, estan en un mòdul ordinari fins que marxen a l'Hospital Penitenciari de Terrassa, on tenen els nostres nadons, que són els seus bebès, i automàticament que tornen d'haver parit i del postpart, tornen aquí al cap de 3 o 5 dies i ja s'incorporen a la dinàmica del Departament de Mares.
M'has dit delictes relacionats amb la salut pública, però hi ha altres qüestions amb les que ens trobem aquí? Aquestes dones venen d'altres delictes?
Majoritàriament perquè la població penitenciària de la que tenim ara, tot i ser encara el 6,6% de la població penitenciària total de Catalunya, les dones, hi ha un percentatge elevadíssim, més de la meitat, que són persones que venen d'altres països i majoritàriament de països americans. Que per això jo deia delicte contra la salut pública, perquè moltes vegades és una possibilitat per poder ajudar les seves famílies a fer aquest viatge que acaba malament i acaba anant aquí. Mm. Però tenim altres tipologies, com poden ser robatoris, com poden ser furts, com poden ser estafes, etc. Delictes violents com a tal és pràcticament inexistent.
A part d'aquesta característica, també hi ha característiques psicològiques, personals, hi ha una sèrie d'aptituds que s'han de tenir per estar aquí?
Jo diria que no, que el que ha explicat la Marta és lo correcte. Però a nivell mèdic, de veritat, una de les coses primordials de les quals, vaja, ni discussió, és el tema del consum i el consum de drogues, zero, i tot el tema de comportament, saber estar, convivència, etc.
El fet que una dona estigui aquí, en molts casos estan perquè elles volen, perquè bueno, doncs és una família, és un nucli familiar, i el nucli familiar decideix que la mare estarà aquí amb el seu fill. Però en uns altres casos no és així, només està la mare i el fill i no hi ha cap tipus de suport extern, per a qual cosa no li queda més opció. En aquest cas, sí o sí...
Quan tu deies que volen estar aquí, ens referim al fet de que elles un cop han comès el delicte i ingressen a presó, decideixen que tot i que hi ha família fora, elles es volen fer càrrec d'aquesta criatura.
Exacte.
Ara parlarem del paper de les famílies fora, perquè és tota una pel·lícula, això, però sobretot parlem també d'aquestes noies, com viuen el seu dia a dia, què significa estar aquí. Si estar aquí per algunes és un premi, hi ha algunes que fins i tot decideixen a tenir criatures per poder estar aquí? O fins i tot, quan estan a la presó, tenen criatures per poder estar aquí?
Sí. La qüestió és que un cop has d'entrar a la presó, necessàriament, perquè has comès un delicte i t'han enganxat, perquè si no, no ets un delinqüent, si t'han enganxat i entres a la presó, el fet d'estar aquí comporta una sèrie d'avantatges molt importants en relació a la resta de dones que estan fent un compliment. Malgrat sembli una barbaritat, és així. Llavors, hem tingut casos, unos cuantos i unos cuantos i unos cuantos, de dones que tenen fins alhora dos fills aquí dintre. És a dir, han quedat en estat, estan aquí.
Faig una parada tècnica. Es queden en estat aquí perquè hi ha una cosa que es diu vis-a-vis, és a dir, que tenen visites de persones externes, d'homes,
de les seves parelles.
De les seves parelles.
Exactament, perquè amb això intentem ser molt curosos, que no sigui el primer que passa per la calle, sinó que siguin persones que demostren una vinculació amb aquesta interna. I llavors aquestes senyores i aquests senyors, doncs es queden embarassades elles i llavors tenen el fill una altra vegada a l'hospital penitenciari i vienen aquí i tal, i tenen dos niños aquí. És a dir, si la pregunta clara és si suposa un avantatge, sí. I si hi ha persones que el fet de poder continuar aquí suposa que et quedis embarassada, jo no crec que sigui algo planificado, així, directament, però és obvi que sí.
Una dona que entra aquí, que amb 29 anys, que ja té 4 fills, la prioritat mèdica és ajudar-la a fer de la seva salut sexual una salut responsable a nivell d'anticoncepció, d'ajudar-les...
Tu em deies que implanteu DIUs, que, per exemple, fan servir cànules de... també
implants, internes, anticoncepció...
Etcètera. Però aquí moltes. Hi ha un tema, amigues.
Quin?
És que ja els senyors no es posen condons, o què passa?
Home, mira tu, anda.
No?
Vinga.
És a dir, aquí em va dir una frase la Noemi que em va quedar claríssima.
Ai,
és a dir, ni muertos, no?
És difícil generalitzar i a mi no m'agrada fer-ho, però estem parlant de molts casos d'uns nuclis familiars que els hi queda molt per aprendre sobre relacions de parella, igualitària, sobre decisions de la dona. Moltíssimes vegades les dones es queden embarassades i el primer que diuen, vull preguntar-li a mi marido i a mi madre què tengo que hacer. Dic, bueno, pensa tu primer què vols fer tu, no?
Però també són molt joves, no?
La majoria, sí.
Clar, és que veritat, això també, no? Passaria fora. Jo crec,
sí,
no?
Molt joves. Sí, és veritat. Potser sí, no? Però sí que falta molt treball d'empoderament femení, de prendre decisions, són moltes vegades parelles i nuclis familiars que moltes vegades l'home té un pes excessivament important en les decisions.
Excessivament important en les decisions, però després en molts casos no hi són. És a dir, per ajudar, per cuidar, és a dir, estem en una presó de dones, on els homes estan a vegades en altres presons o a vegades estan fora, però tot i així és ja lo cuida ella, no? Una mica?
Sí. A veure, en molts casos sí que és veritat que elles es fan cura dels seus fills al 100%. També és veritat que hi ha alguns casos que també les parelles estan fora, però bueno, sí, el nucli fort de la cura dels fills recau sobre elles, sí. Totalment.
En qualsevol cas, jo diria que és un reflex de la societat externa, és a dir, perquè això és un microcosmos claríssimament que reflecteix el que hi ha fora. Per tant, el que hi ha fora encara hi ha moltes famílies del tipus que sigui en el qual la dona continua sent la que porta el pes de la criança i dels valors. Tu deies, condón ni muerto, naturalmente. Menudo machote, voy a ser yo como me pongo una goma. És a dir, aquesta pressió que l'home exerceix és brutal, però és que a fora també.
I després, perdoneu, però jo sempre estic preocupada per lo mateix, amb malalties de transmissió sexual,
bueno,
etcètera, no? Això deixa molt desprotegida les dones.
Sí, però al carrer també, És a dir,
sí.
A nivell mèdic els hi fem un cribatge de malalties de transmissió sexual a nivell de sang, a nivell de recollida de mostres, etcètera. Aprofitem per a fer educació sanitària de com es transmeten les malalties, perquè a vegades vegades donem per fet una sèrie d'informació que desconeixen. Moltes vegades penses que elles estan informades i no, hem de començar de zero en molts casos. Detectem moltes malalties de transmissió sexual, etc, etc. This is my commitment, my modern manifesto.
Tornem a la criança. Per començar, a fora tampoc ningú neix ensenyat.
Clar.
Però trobeu que hi ha una mancança extra d'unes habilitats mínimes maternals. Què vol dir això?
El que deia la Marta, no? No té per què ser negatiu. Fruit de les diverses cultures, diverses maneres, diverses històries vitals de cada dona, no? Llavors, una cosa que a nivell mèdic et faria posar les mans al cap, doncs per elles és habitual.
I, per exemple,
per exemple, donar llenties a un nen de 5 mesos, perquè com que la mare està prenent llenties i tu ja t'hi pots esforçar de que ha de prendre la papilla de fruita o la lactància materna i tal, que aquell ella, mentre t'està escoltant, t'està donant les llenties i diu, però si m'ha funcionat en els altres 4 fills, què m'estàs explicant tu ara, no? Llavors, coses d'aquestes que s'han de reconstruir i parlar i ser com, no? Com ho dius tu, Marta, un picapedra,
sí.
Vinga, pim-pam, pim-pam.
Una
gota malaia, no? Acompanyar-les, no jutjar-les, acompanyar-les, posar-se seriosa, també cal moltes vegades posar-se seriós, perquè això és un departament de mares i la responsabilitat d'aquestes criatures envers nosaltres és molt important. I els nens no estan empresonats. Per tant, quan detectem també, que també ha passat, comportaments que excedeixen i que, bueno, que no pot ser que siguin en contra dels nens o de la convivència de les mares, es prenen decisions i els nens se'n van amb el seu nucli familiar i tal, i la mare se'n va a mòdul
i
ja està, perquè en un departament de mares s'han de complir una sèrie de condicions de molt tipus.
La Sílvia, que és educadora de mares, a part d'això que dèiem ara, doncs, rudiments de saviesa maternofilial, o digue-li com vulguis, sí. Elles també, moltes com estan aquí criant les seves criatures, perden oportunitats a vegades d'inserir-se o de fer més tallers o el que sigui, perquè estan ocupades molt de les criatures. Els hi falta potser més tallers o més activitats que normalment les altres preses tenen. Sí. És així o no?
Sí, és així. Clar, aquí com a prioritat tenim la cura del nen. Vale? Aquesta és la prioritat de les mares. I a vegades ens oblidem una mica que també han comès un delicte i que tenen alguna cosa a treballar allí fora o a part de la criança del nen. I això moltes vegades queda en segon pla. Però jo què sé, per exemple, si fem un programa de reparació del delicte o de toxicomanies i el fem a les 12 del migdia, si la mare l'ha de fer però el nen està aquí amb ella, no pot fer-lo. No,
en aquest sentit, els homes estan molt més ben servits. Tenen tot el temps al món per anar al gimnàs, per llegir els seus llibres, sí o no?
I per tenir fills i no cuidar-los.
Exacte, perquè ja tenen la mestressa, no?
Tenir fills
i
no cuidar-los. Hem de comptar amb la voluntat de les mares, que això és molt important, per determinades tasques que hem de fer. És cert que fins als 4 mesos les mares no poden fer altres activitats que tenir cura dels seus fills, perquè és que és el que fem totes quan hem parit. Hem tingut les 16 setmanes de baixa i ens hem ocupat dels nostres fills, perquè si no, ¿pa qué lo tienes? Vamos a ver.
Aquesta part sí, però passaran 3 anys aquí dins.
O més. O sigui, els nens estaran 3 anys, llavors elles passaran a un altre mòdul. Nosaltres també portem el control de la convivència. Hem de pensar que la convivència és complexa a tot arreu, però aquí és extraordinàriament complexa, perquè és un espai petit i tenim un espai per poder fer feina. No és prou, però tenim uns espais per fer feina. Però hem de comptar amb la voluntat de la interna, de voler fer les coses que ha de fer, perquè no les podem sancionar, perquè hi ha els menors, val? Només les podem sancionar in extremis, i bueno, in extremis encara no ha arribat. Per sobre de tot estan els nens i apel·lem a l'amor maternal per sobre de l'amic o de l'amiga o de l'enamistat amb la companya.
Però a nivell administratiu també teniu les eines per portar-lo a terme tot això? Estic fent preguntes rares, eh?
Muy buena la pregunta. Yo, si no está mi abogado, no pienso contestar. O sea, dicho esto, ni nada más que añadir. El punt neuràlgic d'aquest centre són el departament de mares, que hay 10 madres y pivota todo el centro alrededor de ese departamento. Llavors, l'esforç de tècnics és tan bestial per aquest departament que no té mesura en relació a la resta del centre.
No. Diríeu que hi ha algun moment que la vostra feina és vocacional?
Vamos.
Sí. Vamos, es que si
pero
no...
vamos, es que si no, ahora estábamos en la barra d'un bar ahí, dándole a, la,
per favor,
a les birres,
claro,
totalment. Sí,
no. Per dir-ho d'alguna manera ràpida, és a dir, on no arriba l'administració, arriba a vosaltres.
Sí, sí. Tal qual.
Jo
tal qual.
No està pagat. No, no. No està pagat no en el sentit només econòmic, sinó l'esforç tan gran que es fa a nivell personal supone costes emocionals del professional que ningú assumeix. I els professionals, de vegades, hem de plegar d'aquell servei i dedicar-nos a fer una altra feina dintre de la casa, com a tècnic igual, perquè ja no pots amb tota aquesta pressió. 5 anys i medio són demasiado tiempo para estar al frente de un departamento como este. I jo parlo com a treballadora social. Perquè hi ha tanta cosa, tant dolor, tantes actituds, tant patir, i sobretot els infants, que generen tant amor i tanta sensació d'indefensió moltes vegades que te vuelves loca. I, claro, antes de volverte loca, pues corto i fuera. Haces cambio, relevo.
Bueno, primer perquè aquí tot és molt més intens. Elles són molt més demandants. També és veritat que estan en un espai molt petit tot el dia. Per a qual cosa a dalt tenen més opció de vaig a fer esport, vaig a la biblioteca, vaig a l'escola. Aquí estan, aquí dintre, amb els seus fills i suposo que tot el dia donant-li voltes al cap. Llavors, necessiten molta més atenció.
Hem d'explicar que elles, per exemple, quan estan soles, perquè els nens estan a l'escola bressol o estan fent altres activitats, elles poden sortir al pati.
El que no es poden és barrejar els nens amb les... amb les dones de la resta. Però les mares, quan no tenen els nens, sí. Llavors sí que intentem que quan els nens estan fora, doncs elles puguin ocupar el temps fent activitats com la resta.
Parlem de les criatures, perquè clar, és el tema que encara no hem parlat i és molt important, fins als 3 anys. Ara, després parlarem de que els 3 anys no són exactament 3 anys, sinó que s'intenta sempre que mare i fill vagin una mica en temps i en sintonia, ho intenteu, com a mínim, ara en parlarem d'això, però clar, els oients que ens sentin diran, ostres, i aquestes criatures estan tancades. Ells també estan pagant pel que han fet les seves mares? No, és la pregunta humana.
A veure, estan tancats. És veritat que els nens, com bé ha dit abans la Noemi, no estan complint condemna. Ells poden sortir. Hi ha nens que...
van a l'escola, al carrer.
Van a l'escola.
Al barri, eh?
Sí, hi ha nens que surten amb el seu pare, amb la seva àvia, amb algun familiar. Vull dir, no tenen per què estar aquí tancats tot el dia.
Si la meva germana, per dir alguna cosa, entra amb el seu fill de 2 anys aquí i ella considera que m'he d'endur el seu fill divendres, dissabte, diumenge i dilluns, el que dèiem abans, els nens no estan empresonats. Aquella mare és ben lliure de donar-li a la seva germana aquell cap de setmana, sortir, fins i tot vehiculitzem a vegades famílies, bueno, hi ha un servei de famílies, no?, que la Marta això pot explicar millor en aquest sentit, no?, de que els nens no estan mai empresonats i a nivell mèdic, per exemple, si un nen fa una febre alta i és un dissabte per la tarda, clar, a casa, una cosa evident, jo tinc el meu fill amb febre, el agafo i me'n marx, elles no poden sortir. Ah. Què passa? Moltes vegades, per anar més de pressa, trucant al marit, a l'àvia i tal, escolta, vine a buscar el nen i porta'l a l'hospital. El nen no està empresonat, el nen pot sortir i entrar.
I també a vegades, si no hi ha famílies fora, ja,
sempre amb la mare.
Nens, per exemple, un nen ha de sortir, perquè el que deia la Noemi,
no hi ha ningú
es posa
fora, 40
de febre, truquem, viene l'ambulància i se va madre con el niño i pedimos el permiso al juez o lo que haga falta. Però, o sigui, aquí lo bàsic, la salut és lo primer, per tothom. Els nens surten d'aquí a l'hora que sigui, és a dir, hi hagi qui hi hagi.
I després hi ha una altra cosa que també tenim voluntàries i entitats externes que treballen aquí dintre que ens ajuden a traient els nens unes hores fora, fent acompanyaments externs. Que també és important.
Hi ha un servei de l'Ajuntament de Barcelona que es diu Servei de Famílies Col·laboradores, que fa anys amb els que treballem, que són una gent maquíssima. Passen uns filtres brutals a aquestes famílies per tal de que ens els puguin oferir. Amb la Maica, per exemple, que és una de les companyes i tal, dèiem, mira, he parlat amb aquesta mare, jo quan era la treballadora social, i li agradaria, com que no té ningú, li agradaria que poguessin treure el seu petitet. Doncs primer unes hores, 2 hores un dia, després paulatinament. Però espera-te, perquè les mares tenen que querer. És a dir, com que nosaltres això ho facilitem com una cosa A més, per tal de reforçar el tema de que els nens no estan presos, és a dir, que els nens
sí,
poden...
Sí, però clar, les mares han d'estar d'acord, perquè però, algú clar, pot pensar, diu, a veure si em prendran la custòdia
esta és la
i es quedaran esta amb la, les meves criatures.
Aquesta és la
no?
qüestió. I aquesta barrera és complexa d'explicar perquè hi ha reticències. I haig de dir que en els casos que nosaltres hem tingut aquestes famílies que es firma un contracte com, amb el treballador social davant, amb els tècnics de les famílies, la família, la interna, que és la mare del bebè, tot escrit i ben escrit.
Però, o sigui, en el vostre dia a dia, aquestes criatures, que és una cosa que també desconeixem molt les, la gent, és que surten al carrer, no?
Sí,
surten al carrer, van a l'escola Bressol i van a l'escola Bressol del barri. Expliqueu això, perquè jo trobo que és molt bonic, això.
Aquí el centre té conveniada, si no m'equivoco, 8 places amb la llar d'infants aquí del barri. Mm-hmm. Vale, llavors, les mares que, bueno, que els nens estan en condicions de sortir, és a dir...
Per edat,
exacte, doncs pues, poden sortir i surten de 9 del matí a 4 i mitja com qualsevol altre nen.
Mm-hmm. Sí. I aquest és el moment que representa que les mares...
Elles és quan en teoria han d'aprofitar pues, a treballar mm-hmm. tots els seus aspectes personals. Sí, sí.
Sí, que tenen aquest espai.
Sí, sí, sí.
És bonic veure com tenen amb la gent.
Com ho viuen les famílies de fora, això de tenir que els seus fills estiguin en contacte amb nens de la presó? Ho saben?
Jo crec que no hi ha cap problema. Els nens estan superintegrats a la llar d'infants i... Cap problema.
Cap problema, no ha hagut mai cap problema.
El nostre centre està molt integrat aquí al
sí,
barri.
Al barri, sí. El que està clar és que ningú sap el que pensa un nen, ni tan sols els teus, perquè si no els criaries d'una altra manera, parlo per mi, com a mínim. Però sí que és evident que algun tipus de vincle favorable han de fer amb la institució, amb la mare és evident, però amb la institució perquè diuen «vamos para casa». Si tu vas a portar el nen o el tornes de l'escola Bressol, clar, amb 5 anys...
Això és casa seva. És casa seva.
A veure, qual va ser su casa si ha nacido aquí? Mm-hmm. És a dir, vamos para casa. Aquesta frase a mi em va impactar moltíssim.
Sí.
Una vegada, la primera vegada que la vaig sentir, perquè em vaig sentir segura del que estava fent. Si aquella criatura era capaç de verbalitzar vamos para casa, volia dir que el vincle amb la llar...
Alguna cosa hem fet bé, no?
Bueno, alguna cosa estem fent bé, que és evident que hem d'anar millorant coses i afegint coses i hem de demanar més col·laboració a les mares i més a l'administració, per favor, senyor, que algú m'escutxi.
És amb l'única perquè... cosa que no m'ha volgut contestar, penseu-hi.
Doncs el tema és importantíssim, és que els nens són els... homes i dones de la nostra, del nostre futur. Són nostres adultos pròximos. Uh-huh. Com no els hem de cuidar i no els hem d'estimar i no ens hem de preocupar per ells?
Clar, en algunes situacions també el fet de que estiguin tot de dones amb, els, amb les criatures fins i tot deu ser un fet sí, de suport sí. molt important. De fet, estaríem més soles potser si estiguessin amb els marits.
A veure, jo penso
sí o no?
que el principi bàsic d'aquesta presó o d'aquest departament que el solo he dicho hasta que se han aburrido y han buscado en el diccionario lo que quiere decir. Al tema de la sororitat, en vez de competir entre ellas, lo que tienen que hacer es ayudarse. Pero no dentro de este centro, las dones com a tals, però no competir contra l'home ni... No. Ajudar-se per fer-se fortes i on no arriba una, arriba l'altra. Per què? Perquè totes tenen fills. I les que no tenen hijos aquí, en este departamento, los tienen en su país o en otro sitio, però el pare és el que s'ha d'incorporar a aquesta tasca. Però el canvi ha de començar per nosaltres, que som les mares que els hem parit.
Em dèieu, això és una presó d'homes amb un mòdul de dones. Evidentment, estem a Batràs i això és una presó de dones, però la manera en la que està construïda és per homes.
És que no era una presó.
No,
per
és que
tant...
no era una presó.
Era un centre de menors.
Era un centre de menors.
Exacte, no era una presó. Si la pregunta és, ¿es necesario que haya prisiones para mujeres? La resposta rotunda és sí. ¿Por qué?
Sí,
per
però,
moltíssims
però expliquem
motius.
Què vol dir una presó de dones.
Molt bé, una presó de dones vol dir para persones del género femenino que tienen determinadas necesidades que los hombres no tienen y que perquè biològicament, encara que más o menos seamos parecidos, no som iguals i d'aquí tampoc som iguals.
Per exemple, algo que per mi és molt important, el tema dels programes. Jo com a educadora que faig programes de tractament, els programes estan enfocats de cara als homes.
Exactament.
Per exemple, un programa de toxicomanies, aquí igual l'administració me va matar, un programa de toxicomanies no és el mateix la problemàtica toxicològica d'una dona que d'un home. Jo que he fet el programa amb homes i ara l'estic fent amb dones, veig que la base o el que els ha portat a consumir normalment no és el mateix. I el programa està destinat a homes, i ja està, i aquest és el programa que tenim. I sí que és veritat que l'adaptem, però... I no el de toxicomanies, programa de delictes violents, programa... Jo què sé, qualsevol programa de tractament està dissenyat per fer-lo homes.
Presa de dones, per què? No, precisament perquè nosaltres tenim uns canvis hormonals que els homes no tenen, que tot el món diu, vaya tonteria, pues de tonteria nada, perquè tot el món que tenga dos ovarios sabe lo que son los cambios hormonales, d'acord?
Amb la qual cosa... Tu tens tres, em sembla.
Jo ja no tengo ninguno, se me han quedado ya por el camino. Con 61 años ya se me cayeron por el camino. Només per aquest motiu, la sensació de les dones, la responsabilitat, la càrrega feixuga que porten al damunt, que no estamos hablando de que, por ejemplo, la mayoría de ellas tienen hijos fuera a los que no pueden ver, o que només poden veure'ls puntualment una vegada a la setmana si són menors de 11 anys, o i que estiguin aquí, està clar, no? Si estan en Bolívia no els poden veure. Però, per exemple, per aquest motiu es van incorporar les videoconferències durant el Covid.
Amb això és la qual importantíssim, cosa,
Això sí. Fue un canvi
meravellós. Poder veure créixer el seu fill.
Veure els teus fills, poder veure com està enfadat amb tu perquè no te veu, perquè diu que no entén, perquè la mamá de su amigo va a trabajar, però los sábados viene, ¿y tú por qué no vienes? Y no le pues dices, que tengo mucho trabajo, y al niño se lo cree cuando tiene 3 años, pero cuando tiene 5... Tiene una mili que no vegis ja, no? Però sí. És que les dones tenim unes necessitats d'atenció, de dolor interior, de pensamientos, de necessitat d'ajuda diferent dels homes, però no perquè siguem més febles, al contrari, perquè portem una càrrega emocional de tal magnitud que necessitem més professionals que ens puguin escoltar i contenir, perquè no pots treballar si no fas contenció.
Però posa'm exemples. Pues, sí, és a dir, del dia a dia.
Del dia a dia. Pues ala, venga, cualquiera d'elles. Vamos a ver. Una mare que està amb una criatura aquí dintre, però té altres fills en el país d'origen. Val? El pare biològic d'un d'aquests 3 fills que hi ha en el país d'origen se n'assabenta que aquesta senyora està a la presó, que, por cierto, llegó a la prisión porque a su madre la tenían que operar de los ojos. Total, que va y la senyora se muere, con lo cual a ella la pillan, la meten en prisión, no consigue el dinero para la operación, la madre coge y va y se muere, fíjate tú, encima. Bueno, las cosas pasan, es la vida. Resulta que el padre biológico de una de estas 3 criaturas que está en el país de origen se entera de que ella está aquí y le quiere quitar a la hija que es de él. Le digo, y efectivamente, posa en marcha un proceso judicial y en el país d'origen, que es un país americà, pues coge y se lleva a la niña. ¿Dónde se lleva a la niña? ¿Dónde le da la gana? Amb la qual cosa, aquesta mare que estava aquí complint, que ha fet un delicte, és evident, però també és madre. Amb la qual cosa, aquesta mare ha estat 3 anys sense veure amb aquesta nena, fins que ella ha tornat al país d'origen expulsada, perquè era un itinerari de retorn. Val? Aquesta senyora, jo no l'envidio nada, la situació, perquè a la preocupació d'estar complint, de portar-te bé amb les teves companyes, de fer les coses ben fetes, de fer les teves destinacions, de fer els teus programes de tractament, de tenir cura del teu nadó, hi havia una preocupació afegida de tot el que estava passant al país d'origen, enviant documents que no es rebien, amb traves burocràtiques...
O sigui, la feina de les cures, allò de que fitxem a la feina però no desfitxem mai...
No desfitxem mai.
A més a la presó, quan a sobre no tens accés al món exterior. No,
però és que no solament no tens accés al món exterior, és que el món exterior és hostil, perquè en aquell país, per exemple... Como en este, lo mismo, porque todos son cortados por el mismo patrón. Bueno, pues no hay prisa, si no se hace hoy será el mes que viene, y si no el documento para aquí 3 meses. Y aquesta mare no té ni idea dónde está la criatura. Otra que las tenía en un colegio interno, si no sabía dónde estaba ese colegio. Y ni podía hablar, no podía saber nada de las niñas. Porque resulta que el padre, que teóricamente era el padre, resulta que hizo la prueba de ADN. Hay que tener valor. Y se adona de que la nena no es seva. Pues la deja en el colegio y adiós, muy buenas. O sigui... Totes aquestes coses les viuen les mares, les dones.
I soles.
Soles.
Molt, molt soles.
Soles, i per això jo demano, sisplau, més tècnics per poder fer acompanyament, perquè el dolor se l'ha de menjar la persona.
I perquè, a més, a fora se les jutja molt a les dones que estan
però
aquí
dins. Però és que les dones tenim una doble victimització, perquè som hemos cometido un delito, ya estem fora de la norma, perquè les dones no podem ser, no podem cometre delictes perquè estem educades per ser formals.
Tampoc podem tindre problemes de toxicomania.
Ni de una mare toxicòmana, a més, i és cert, té una repercussió en la vida de l'infant molt més potent que si és el pare. O sigui, que en aquest cas victimises, però és que a més és real.
I a més tenim un nom per això, eh? Mala mare. Això s'ho han sentit moltes dones d'aquí dins, oi?
Vale.
Tu ets una mala mare, no? Que és aquella cosa que deu pesar molt, com això una pedra
pesa,
al coll, no?
Això pesa moltíssim. Pesa molt perquè que le tire la primera piedra la que és una bona madre. Jo hago lo que puedo, hijas. O sigui que los demás també.
Les de la presó i les de fora, les de tot arreu.
També hem de parlar de totes aquestes dones que no poden tenir cura dels seus fills, ni tindran cura, i menys mal que no tenen cura, totes aquestes noies toxicòmanes, amb una salut mental superdeteriorada, que no poden tenir cura dels seus fills i s'han de prendre decisions. I hi ha moltes dones aquí...
I també hi ha molt patiment per part d'elles. Vull dir, perquè nosaltres avui estem parlant del pavelló de mares,
clar,
no parlem de totes aquestes mares que ja no tenen els nens aquí i, per tant, no tenen la possibilitat de viure en aquest pavelló i que, per tant, han trucat, per exemple, ara que venim del Nadal, aquests dies, als seus fills per preguntar-los què fan, com han sortit del col·le, si tenen exàmens o el que sigui, no? Molt de patiment tota l'estona, no?
Sí, sí, hi ha aquesta vessant d'aquestes mares, però també hi ha aquestes mares que el nivell de consum de drogues i de salut mental està tan deteriorat que són nens que estan retirats per la Direcció General d'Atenció a la Infància o que tenen cura altres el nucli familiar, les àvies, jo sempre dic benaurades totes les àvies que tenen cures d'aquestes mares que no poden fer de mares i que hem de ser realistes. Hi ha algunes que podem ajudar-les amb recursos i n'altres que no hi ha res a fer.
Hem abandonat el tema dels 3 anys, això és molt important, hem de parlar d'això, perquè, clar, jo quan la primera vegada que m'ho van dir vaig dir, què vol dir? Que el dia del teu aniversari com a regal t'atreuen a la criatura?
Com a màxim sí, hem tingut un cas d'aquests. El dia de l'aniversari toma, sopla la vela i te vas.
Exacte.
Hemos tenido un caso así.
És això? O sigui, realment pot ser així? Abans em dèieu, intentem que això no passi.
Home, sí, s'intenta sempre que es pugui que no hi hagi una retirada. Vull dir, sí.
A veure, expliqueu-me això. Perquè, clar, a mi em va semblar molt fort. 3 anys, apa, adiós.
És que és veritat, amb 3 anys el nen ha de marxar i la mare, potser per la seva situació penal que no li...
penitenciària,
que no li permet marxar, doncs s'ha de quedar aquí. Llavors sí que és una retirada. Però sempre que es pot, intentem que mare i nen marxin junts. D'aquí, vull dir, doncs, quan ja veiem que s'apropen els 3 anys, si tot va bé, doncs comencem amb sortides a l'exterior de permís, de cara a preparar un 3er grau, i quan el nen tingui 3 anys, que la mare i nen puguin marxar, doncs, a la secció oberta o a un recurs, o on sigui, però junts.
Un pis, no? A vegades un
pis. Un pis, cert. Sí, com un pis.
Sí, una casa unitat dependent. Sí.
I llavors, què els hi passa amb aquestes dones directament? Després estar aquí, podríem dir, en aquesta incubadora, en aquest hotel de 5 estrelles, en aquest hotelet de 5 estrelles.
Bueno, però
si... Llavors, aniversari, el teu fill té 3 anys, se l'enduen, i tu després et quedes aquí.
No, aquí no.
Exacte, vull dir, et quedes a Bat Ras, però puges al
mòdul... A dalt o a Brians?
Al mòdul de dones o te'n vas a Brians?
Sí.
Quan parlen d'allò del síndrome del nido de vacío, això què és? El nido?
Això és la bomba atòmica.
Clar,
la bomba atòmica directament.
Perquè de sobte és, no només et trec el fill, sinó que et deixo allò a la gàbia dels lleons. Perdoneu, però a mi em sona així. Si m'equivoco, diu-me que no.
Jo penso que és pitjor la gàbia de les lleones. Sí, perquè les lleones són les que cacen. Els lleons s'ho foten, però les lleones són les que cacen i són les perilloses realment. Jo diria que... El tema de les lleis és un tema que nosaltres, en principi, no podem modificar, la qual cosa no vol dir que estiguem d'acord, però estem obligades a complir-la. La seva situació té a veure molt amb el delicte. És a dir, si és un delicte realment molt important, hi ha delictes molt importants que no tenen a veure amb la sang, però hi ha delictes molt importants, no hi ha manera humana de que surtin als 3 anys. Val? Els delictes de tràfic de persones, per exemple, o delictes que es cometen, ni que sigui de tràfic de drogues, però en banda organitzada, aquests delictes és impossible que ningú...
Sortir en 3 anys.
Ves que ningú podria entendre-ho. Però això, contra això nosaltres no podem anar. Nosaltres podem facilitar moltes coses i de vegades facilitem coses que després ens les hem de repensar 3.000 vegades després d'haver-les proposat, perquè avantposem l'infant per davant de tot. Però haig de dir que hi ha persones que surten als 3 anys del nen que no haurien de sortir.
A vegades prioritzem que la mare i nen surtin junts a...
La evolució que ha fet la mare en este vídeo.
L'evolució que ha fet la mare...
Una persona que està aquí està per un delicte comès, però aquí dintre hi ha una sèrie de normes i de convivència que s'han de complir. És a dir, i esto no es el ejército, esto es más bien una casa de colonias. És a dir, te toca poner la mesa, te toca limpiar las duchas, te toca aguantar el niño de la otra, no es que te toque hacer la pista americana. Això és el que vull dir.
Que són feines cotidianes.
Que són feines cotidianes que haurien de fer quan surten de casa, a més no han de pagar diners, no han de pagar hipoteca, no han de pagar la llum ni el gas i tot això es nota perquè les luces estan sempre encendides, los ventiladores en invierno també, la televisió, etc, etc.
Bueno, aquí hi ha aquesta feina que parlàvem abans,
d'educar,
que costa molt que elles, penso que tot l'equip anem per la mateixa línia, que posin en valor el que tenen i el que els hi oferim.
Exactament.
Perquè realment, bueno, la cultura de l'esforç, el que els hi baixin el menjar fet de la cuina, el que el professional porti els bolquers, el no sé què, hi ha unes tasques com a mares que després surten al carrer i no saben fer ni una papilla, no? I aquí...
Les estem infantilitzant?
Totalment.
Sí. Totalment.
Sí.
Ha sido fácil, eh?
Ha sido fácil. Les tres hem contestat alhora, en els tres àmbits.
I com ho podríem fer?
Doncs pues no intentem fer sí. el que podem.
Intentando, com deia la Noemí, posar en valor la tasca que s'ha de fer, perquè el que nosaltres insistim sempre és que això d'aquí se sale. I del Departament de Mares encara més, perquè els infants són la prioritat. Per tant, nosaltres de vegades ponem coses que no tindríem que poner perquè salgan zumbando perquè el niño no tenga que passar a un centre o una família en acollida aliena. Nosaltres nos jugamos el panizo muchas veces amb els informes que fem per tal de que surtin junts. I em sembla que moltes vegades això no és valorat, perquè ho fem per l'infant.
Amb aquestes noies en general, o potser no s'ha de parlar en aquests termes, estar aquí dins la presó d'alguna manera les ha salvat d'alguna cosa?
Bueno, hi ha casos que sí i hi ha casos que no.
Igual que amb altres persones que no estan al Departament de Mares, la presó sí té un avantatge, l'únic potser avantatge és dos. Uno, que te para en el momento que a lo mejor ya te ibas a pegar un hostiazo para siempre jamás y las mares han agraït. Fa molts anys que treballo també a presó i suerte que mi hijo está aquí, señorita, perquè jo treballava a la Model. Suerte que está aquí, sé que está vivo. Això que t'ho digui una mare que desmunta de arriba abajo perquè que la madre te dé les gràcies perquè tu hijo està a la càrcel i dius, vale, Mari Carmen, hasta aquí. I l'altra cosa és que pot ser una oportunitat. El parar és una oportunitat de que tu reflexionis i de que realment te subes al carro. Hay gente que sale igual que ha entrado.
Teniu, això us anava a dir, teniu exemples d'èxit?
Define éxito.
Que no es tornin a posar en embolics, per exemple.
Eso no lo sabes si no las pillan. Pero si las ves que van con el carrito, con la compra y que va corriendo porque se va a trabajar, primero va a llevar a la criatura a la guardería y luego se va a trabajar, eso es un éxito rotundo.
Sí, jo rotundo. Crec que sí que hi ha èxits.
És a dir, la primera cosa que intentem que entenguin és que estan aquí per alguna cosa. És a dir, que no és que siguin, hem estat nosaltres que les hem portat cap aquí, sinó que hi ha hagut un jutge que ha decidit que pels motius que siguin ha d'estar aquí.
Sí, una mala decisió.
Una mala decisió. Bueno, però has de ser conseqüent. És a dir, que és el que estem parlant. La primera de l'educació, ser responsable dels teus fets. Que això costa molt, perquè ens costa a tots ser responsables dels nostres fets, per tant, això s'ha de treballar, i per això un èxit és que et diguin és verdad, lo he hecho mal, estoy haciendo esto y estoy haciendo... Aplaudimos con las orejas. ¿Por qué? Perquè és molt valuós. Un pas així de petitó és valuosíssim. És que són responsables d'unes criatures que no han demanat de venir, per tant, són doblement responsables.
Noemí.
De totes maneres, tenim també casos de zero éxito.
Zero patatero.
Són nuclis familiars patològics que vuelta a entrar...
Si tenemos hasta tres generaciones aquí dentro.
Hem conegut internes que han estat aquí com a nenes al Departament de Mares.
I com a nietes.
Això és un peix que es mossega la cua. Nuclis patològics, famílies que tenen aquest modus operandi. Suma i sigue. Venga, no hi ha un suport al carrer. Aquestes senyores tornen una altra vegada al seu seu barri, a la seva manera de guanyar-se la vida. I esto es suma y sigue.
Vale, última pregunta. Què demaneu a l'administració? Ah. És a dir, ja sé, la nova presó de dones de la zona
no
franca.
No pedimos eso.
No?
Lo que pedimos es
demaneu?
Que yo personalmente pienso a l'administració pedir-li, demano que s'assabentin del que es fa aquí i de què hem de treballar aquí, de les necessitats reals, perquè ells venen de visita, molt agraïts de que vinguin, a mi m'és igual, perquè jo estic en mi despatxo, però me refiero que vengan i s'enteren de lo que hay i s'empapen, i que no hace falta que vengan como los legionarios con la corte, de, no. Uno, por sorpresa, pum, como el juez de vigilancia, que vengan aquí, venga, que hablen, que vean, que sepan lo que pasa, que necesitamos. Y os lo cuento. Però el que necessitem és que toquin de peus a terra, perquè el que passa aquí no se sap a fora, ni per bé ni per malament. I també he de dir que els professionals los tenemos cuadrados de venir con alegría cada dia, perquè venim amb alegria i a sobre som, sí. Som capullos. Venim somrient cada matí.
En els últims anys hem parlat molt, molt de presons, no havíem parlat mai tant, però sembla que ara ja ha passat parlar de presons i ara torneu a estar una mica en l'opacitat, no? Sí.
Bueno, és que va a modes.
Bueno, en la part mèdica he de dir que nosaltres abans érem del Departament de Justícia i ara som ICS, Institut Català de la Salut. Ara la nostra presó és com un ambulatori del barri, a nivell...
Un CAP.
Com un CAP, no? Fer aquesta xarxa de dintre en fora i de fora en dins, per exemple, no fa gaire, els nens fèiem la història clínica escrita a mà. Un nen que naixia aquí i sortia als 3 anys no existia a nivell informàtic sanitari. I no fa gaire, els hem incorporat a Ramon Turró, l'ambulatori que està aquí al costat, i els nens podem entrar a la seva història clínica, i jo, que sóc la referent de pediatria, que els vacunem, que els atenem, i fem el programa del nen sa com qualsevol altre nen, si aquest nen demà se'n va al seu ambulatori, trobarà la infermera que el rebi tota la feina que hem fet aquí. I això a nivell de salut, tant de les internes com dels nens, és impagable.
Sí. Un abans i un després. Escolta, tenim molta feina. Després li dic, fem unes trucades per veure si ve algú a veure-us, així com has dit tu, com aquell que no vol la cosa.
Que vinguin, que vinguin, aquí estarem.
M'encanten les sorpreses, a
exacte, més. M'encanten les sorpreses. Sílvia, Marta, Noemí, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I sobretot gràcies per la feina que feu cada dia, no per avui.
És que ens encanta, a sobre ens som egoistes perquè ens encanta.
Són una mica rares, eh?
Bueno, sí, una mica.
Merci. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
Les dones i els dies. El programa de Catalunya Ràdio on les dones són les protagonistes. Amb Montse Virgili.
En el programa d'avui hem sentit moltes dones que per sobre de tot són mares i que pateixen per si els fills estan malalts, que no tenen el recolzament de les seves parelles, que se senten soles, que a vegades estan perdudes, que tenen pors i s'equivoquen, com les que estem fora. Les treballadores del centre fan més del que poden, tot i que falten recursos perquè aquesta presó de dones ho sigui com cal. Mentre els nens juguen, corren i ploren, sense entendre massa i sabent-ho tot. Aquest programa ens ha emocionat. Som les de cada setmana. Mònica Homs, Clara Ardèvol, Laia Vicenç, Susana Ortega, Rosa Silloé i, amb més desplegament de l'habitual, Martí Cuní i Lluís Armengol. I qui us ha parlat? Montse Virgili. Acabem amb una de les cançons de presó per excel·lència, el tema de Los Chunguitos, Me Quedo Contigo, en versió de Rocío Márquez, que parla d'aquest amor sense condicions de les mares cap als seus fills. Fins la setmana que ve, oients.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado, te quiero y te quiero, y solo deseo y estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirte en mi brazo, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libres el vuelo para ir a otro nido, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un ser perdido, hay amor, me quejo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero, y solo deseo de estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte